12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, legare, alleluia. We are when Eros ti portare, alleluia. Resurrexit sicut
Ràdio Estel. Informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Jurbé. Comencem amb una notícia d'última hora, pendents de Bilbao, on s'ha esfondrat un edifici situat al casc antic de la ciutat, en una zona, per tant, molt freqüentada. Aquesta hora, almenys 5 persones que hi treballaven han resultat ferides. Aquesta hora hi ha desplaçats els bombers que caminen de treballar a la zona i no descarten que hi pugui haver més víctimes. L'accident s'ha produït, com dèiem, al voltant de 10:45 d'aquest matí en un immoble de 3 plantes que estan obres. Es treballa amb la hipòtesi que aquestes reformes hagin pogut afectar l'estructura. Per tant, molt pendents d'aquest ensorrament en un edifici, el casc antic de Bilbao, i els bombers treballen per mirar de localitzar més persones ferides. A poques hores, més qüestions. Perquè acabi la campanya electoral, els candidats aprofiten els últims actes per fer bandera de les seves propostes. Uns actes de campanya, però, que han estat eclipsats per l'anunci del BBVA, que ha llançat aquest matí una OPA hostil per fer-se amb el control del Banc Sabadell. La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha demanat al govern espanyol que pari els peus a l'entitat basca. Albiach també reclama a l'executiu espanyol que insti la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència aturar aquesta operació. I els candidats del Partit Socialista i Esquerra Republicana, Salvador Illa i Pere Aragonès, també s'han mostrat completament en contra d'aquesta operació. El president de la Generalitat i candidat d'Esquerra remarca que és la primera OPA hostil de la història en aquest àmbit, un fet, per tant, que obriria un escenari completament nou. El republicà creu que el nivell de concentració bancària és un problema per l'economia i ha afegit que, per aquest motiu, els dipòsits estan remunerats de manera més baixa a Catalunya i a Espanya en comparació amb la resta d'Europa. I, d'altra banda, Salvador Illa creu que una operació com aquesta podria malmetre i molt la inclusió financera i social que garanteixi també una atenció presencial i també pot provocar la pèrdua de llocs de treball de poder de decisió a Catalunya. I a Barcelona, encara en campanya electoral, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha obert les portes del partit a Alejandro Fernández del PP, si el seu partit decideix prescindir d'ell. Carrizosa ho ha dit durant una roda de premsa a l'agència EFE.
Con el señor Alejandro Fernández he compartido trincheras, manifestaciones e ideas sobre la unidad de España y así va a seguir siendo. Si el señor Sánchez en algún momento es descabezado por su líder nacional, el señor Feijóo, que no lo quería, a lo mejor en el momento que lo descabecen, pues tiene las puertas abiertas en Ciutadans.
Un candidat de Ciutadans que també ha criticat els suports dels exconsellers Miquel Samper i Santi Vila, el candidat del Partit Socialista, assegura que aquests fitxatges són una abraçada del PSC a la Catalunya conflictiva perquè creu que Samper i Vila són perfils que van comandar àrees del procés. I a Tarragona, una trentena de tractors d'arreu del Camp de Tarragona han ocupat la plaça Imperial Tàrraco per reclamar una millor gestió de l'aigua. Els agricultors han arribat al llarg d'aquest matí i s'han instal·lat al centre de la ciutat amb la intenció de passar-hi tot el dia d'avui. Durant la jornada s'ha previst que representants polítics signin el manifest amb les reivindicacions de revolta pagesa. De fet, Junts ja l'hauria signat i Esquerra i la CUP s'hi han compromès. El portaveu de l'entitat, Ramon Rojo, ha explicat que PSC i Comuns no s'hi adheriran perquè estan en desacord amb alguns punts, mentre que el PP i Ciutadans no han respost, diuen, aquest oferiment. A punt d'enfilar les 12 i 5 minuts, plana esportiva en bàsquet. El Barça queda fora de la final four de l'Eurolliga en perdre el Palau contra l'Olympiacos per 59-63. L'equip de Roger Grimau diu, per tant, adéu a la competició europea després de portar la iniciativa en el marcador fins al tercer quart. Els grecs s'han aprofitat d'un Barça molt nerviós, amb poc encert en l'últim temps i que no ha sabut gestionar el fet d'anar per darrere en el marcador. Resultat final, com dèiem, molt ajustat, ajustadíssim, 59-63, i decepció entre els aficionats blaugranes que han omplert el Palau. El tècnic es disculpava així. Escoltem Roger Grimau.
Dia dur, dia fotuts. Ha estat un partit molt trebat que s'ha decidit últim quart amb aquests parell de triples que ens han ficat, que han obert aquest avantatge al marcador, que no hem pogut tornar. Bueno, al marge de les valoracions, agrair al Palau com ha estat. Em sap molt, molt, molt greu que hagi anat com ha anat.
I acabat aquest partit, ja se saben els quatre equips que jugaran la Final Four de l'Eurolliga. Són Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahçe i Olympiacos. Les semifinals es jugaran el 24 de maig i la final serà dos dies després, diumenge 26 a Berlín. Doncs amb aquesta informació acabem, molt pendents, ho explicàvem a l'inici d'aquest esfondrament, un edifici ensorrat al casc antic de Bilbao, almenys aquesta xifra de ferits, a l'inici ho explicàvem, eren 5 operaris, doncs les darreres xifres ja parlen de 7 persones que hi hauria ferides a causa d'aquest esfondrament. Els bombers treballen a aquesta hora a la zona i diuen que no descarten que hi pugui haver més víctimes d'un accident que s'ha produït al voltant de 11:15 d'aquest matí en un immoble que està en obres, un edifici de 3 plantes. Es treballa amb la hipòtesi que aquestes reformes hagin pogut afectar l'estructura d'aquest edifici que se situa en una zona molt transitada al casc antic de Bilbao. On estarem molt pendents. Més notícies a la 1 del migdia.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, al carrer del Bisbe Sibila, 48, hi ha un autèntic temple de la cuina xinesa de la ciutat de Barcelona, construït durant anys amb esforç, amb humilitat, amb passió, que caracteritzen a la família Cao. El restaurant Xangai és el llegat culinari de 3 generacions que respon a una tradició gastronòmica estricta, però que alhora s'ha anat expandint pel territori incorporant elements moderns i projectes més informals. Un restaurant familiar amb una estrella Michelin i capitanejat per Josep Maria Cao, un dels xefs de cuina asiàtica més reconeguts al nostre país. Ara ha decidit volcar la història familiar en un llibre que es titula Cao i que explica tant la història de superació de la seva família quan va arribar aquí a Barcelona, així com el llegat culinari en forma de receptes. Josep Maria Cao, benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Bon dia, moltes gràcies, Joan, per convidar-me a aquesta casa.
Josep Maria, d'on ha sorgit la idea d'aquest llibre? Per cert, un llibre preciós, cal dir-ho, eh? Una enquadernació preciosa.
T'agrada, és molt oriental occidental, diguem, no? De per si tracta això. Pues sí, la veritat és que la idea és de que Planeta Gastro farà aproximadament 2 anys, ens va oferir el poder fer un llibre de les nostres receptes i, com no, amb un entorn, diguem, de la família, no? Perquè realment el restaurant té un sentit de família molt important.
Uh-huh. Un llibre que va sortir fa menys d'un mes, el 17 d'abril. Quina rebuda està tenint?
Bueno, ja el joc recent ha sortit, no ho tens amb Sant Jordi, perquè tindrà en moltes llibreries. Però les llibreries importants i Amazon quasi està exaudit. Uh-huh. De manera que segur que una segona edició segur que sortirà aviat.
Aviam, el llibre, el títol del llibre porta el cognom familiar, que és Cao, però em sembla que Cao també té algun altre significat.
Cao en xinès és alt. Val? I Cao, en xinès, s'escriu, la traducció occidental és en Ye. El que passa és que molts pares van emigrar des de la Xina a Taiwan, i a Taiwan hi ha algunes lletres que la traducció a l'occidental canvia. Per exemple, en vez de Ye li posen K, perquè el fonèticament surt, és més correcte la K que la Ye. Mm.
Pot ser que cada lletra tingui un significat particular?
No, el que passa és que aquest llibre ho hem desengranat a cada lletra, uh-huh, amb les 3 generacions que hi són. La K seria els meus pares, la A sigui jo, i l'O seria les meves filles.
Mm. Per cert, les teves filles que volen continuar amb el negoci?
Sí, la veritat sí és que elles sí, estan al negoci, tenen un concepte diferent de negoci diferent que el meu, estan molt a les redes socials, la seva relació amb negoci no només és estàtic, sinó que també comunicar, diguem, tot el que fan i el que fem.
Això genera una mica de picabralla o no, aquesta idea diferent de negoci?
Bueno, sí, jo encara em costa, perquè jo soc dels que m'agrada estar-hi i estic, i jo amb la meva dona a vegades fent hores al negoci. I llavors elles, clar, pensen que realment treballar fora també és important, no? Mm.
Des del principi tenies clar, Josep Maria, que combinaries una part d'història familiar amb una altra de receptes, amb aquest llibre?
Home, tot té la seva relació, no? O sea, en principi el llibre és la gastronomia, perquè és la nostra vida, és fer menjar per la gent, fer feliços amb el menjar que fem, però, clar, darrere de cada família, de cada història, hi ha això, no? Hi ha un sentit, hi ha el perquè de les coses, no? Perquè els meus pares van emigrar de la Xina a Taiwan, perquè després van venir a Barcelona, perquè jo i el meu germà van decidir continuar el negoci familiar, perquè dintre de la gastronomia el tema dels vins que porta el meu germà és superinteressant. O sigui, tot això ens va enriquir, diguem, tot el que és un bon negoci d'això d'hostaleria, no?
Anem a desgranar una mica tota aquesta història, si et sembla bé, Josep Maria, perquè els teus pares van venir cap als anys 50 a Barcelona. Va ser difícil per ells començar una nova vida aquí?
Primer va arribar el meu pare. Mm. Va arribar sobre l'any 59. El van contractar el primer restaurant xinès que es va muntar a Barcelona, molt a prop de l'Ajuntament. Va tindre molt de ressò, perquè en aquella època, després de la postguerra, lògicament, ni siquiera n'hi havia xinesos a Barcelona. A Barcelona o a Espanya. O sea, i el fet de muntar, de més, un restaurant, tinc que dir que ho va muntar un mossèn, que era un mossèn xinès, que
boníssim,
també va emigrar. Sí, sí, sí. A més, un mossèn molt conegut dintre del món catòlic, del món, uh-huh, cristià. I, mira, va decidir muntar el restaurant i tenia uns socis, del qual després es van marxar, i aquest home necessitava un cuiner professional. I llavors van contar amb mon pare, i mon pare els primers anys va ser molt dur, perquè jo ja tenia els 4 germans que van néixer a Taiwan, i el meu pare, clar, el tema família també li tocava molt el cor, no? Llavors va voler que la meva mare es vengués la casa, el que havien creat ja a Taiwan, i que vinguessin cap a Barcelona. I això va ser molt dur. Molt dur, perquè jo ara, imagina que nosaltres mateixos, que estem en una societat com la catalana, i que decidim marxar-nos a l'Argentina, o a Xile, o a Perú, o als Estats Units, o on sigui, però imagina, ni t'ho planteges, perquè és duríssim, és molt dur.
Clara, ho dèiem, Josep Maria, fa 6 dècades que els seus pares van venir aquí, quan la cuina xinesa, ara ens ho deies, era encara prou desconeguda, però començava a tenir un renom important a la ciutat. Per tant, tu has pogut veure una mica l'evolució de la cuina xinesa a casa nostra. Com ha estat aquesta evolució?
Home, jo el que sí que sé, em quedo amb històries que vaig rebent de clients molt antics dels meus pares, no? Tinc una família que era la família que va portar, o que tenia relació, pues, amb Kubala, en la meva època. I la gent deia, nosaltres anaven al restaurant dels dos pares, al Pequín, el primer restaurant que va muntar amb un pare, i deien, sí, he de menjar xinès, però és que la sensació és que menjaves molt bé. O sigui, te trobaves bé, t'agradaven els gustos, encara que siguessin totalment diferent a la cuina del país que n'hi havia, realment es menjava bé. O sigui, te senties bé i feies feliç. L'entorn intentaven que la decoració sigués el més oriental possible i, clar, jo trencava molt. Per sort, el restaurant estava en una zona que seria el que seria la zona alta d'aquella època, que era el carrer Còrsega en Diagonal, i la gent que hi ha, els catalans que ja havien viatjat, o no només a Xina, sinó a Londres, a París... A Holanda, diguem, i que ja n'hi havia restaurants xinesos i que sabien i coneixien ja aquest paladar, diguem, no?
Fora d'Àsia, la societat més occidental, Josep Maria, som una mica reduccionistes amb la cuina xinesa? És a dir, és veritat que quan pensem en cuina xinesa, els que no hi entenem, pensem que si en rotllito de primavera, que si en arroz tres delicias... Bueno, i no acaba de ser això.
Realment, nosaltres que ja venim d'una època ja del segle anterior, per així dir, hi havia una època molt dura i que costava. I aún així, encara és més reticent. Mira, fíjate, el menjar japonès és quasi molt més acceptable que l'època del menjar xinès, diguem, no? Potser per el disseny, per la forma, però realment nosaltres sempre hem apostat per fer la nostra cuina i avui en dia realment la gent ja té una cultura més... avançada del menjar xinès. O sea que, per això no tenim, o sea, tenim bons clients, molt bons clients que aprecien molt la nostra cuina.
Precisament t'ho pregunto a la inversa, eh? On rau l'èxit de la cuina xinesa per tenir tanta popularitat arreu del món?
Bueno, sabem que Xina és una potència mundial al qual el turisme també és important i la gent visita Xina. És un país que quasi ningú deixa de visitar-lo per tot lo exòtic que és i per tot lo desconegut, diguem, no? I se'n troben que realment, lògicament, tens que viatjar i tens que menjar a diari i allà no n'hi ha truita de patates, o sigui, tens que menjar xinès. I la gent se'n troba que realment allò agrada, és un menjar que agrada molt, agrada moltíssim.
Ara preguntava per l'èxit, on rau l'èxit, no?, de la cuina xinesa, però, esclar, estem parlant del restaurant Xangai, que té una estrella Michelin, que fa Ferran Adrià, el mateix Ferran Adrià, n'ha dit que és el millor restaurant xinès fora de la Xina. Els germans Torres diuen que és el veritable temple de la cuina xinesa, un lloc autèntic com cap altre on l'esforç, la humanitat i la passió s'hi uneixen. Et pregunto el mateix, quina és la clau de l'èxit, però del teu restaurant, del Xangai?
Bueno, en principi tinc que dir que hi ha un error, perquè nosaltres Estrella Michelin no té dins.
I ah, no?
No, ni siquiera estan a les guies de la guia Michelin.
I arribarà.
Això, bueno, hi arribarà o quan arribi... Això és com el llibre. Jo sabia que arribaria un dia que ens oferiria. El que sí que tenen un sol en la guia Repsol des de fa molts anys i que realment va arribar primer a la guia i després al reconeixement de la gent que visitava el restaurant i que van oferir que realment vingués algun inspector de la guia Repsol, no? I per això tenien el sol de la guia Repsol i això també n'hi ha una equivocació d'això de la guia del sol amb l'estrella. Dit això, l'èxit que hi ha, sobretot per mi, és el saber realment que el que jo puc oferir als clients. La qualitat del producte, les receptes que realment agraden al client occidental, perquè no sigui xocant, diguem, no? Segons que elements o segons que tipus de coccions, diguem, no? Per així dir. O sigui, busquem el que és lo més excepcional, l'excepcional de la cuina oriental, que és extensíssima, perquè el públic del país tingui un èxit quan visiten la nostra casa.
Clar, tu vius aquí Hi ha una mica d'influència també de cuina mediterrània en tot plegat?
Molt, moltíssim. És molt important per poder tindre una cuina xinesa de qualitat. El producte, tenint un abastament, tenint una boqueria, tenint mercats de Barcelona que són increïbles, que poden oferir producte fresco, també de proximitat, però també la facilitat de poder portar producte oriental de molt de lluny, o sigui, tenint un abastament, diguem, de producte increïble.
Quines receptes hi trobarem en aquest llibre, en Cao?
Pues mira, en Cao tindreu sobretot el que és molt conegut, que són els dim sum, que agraden molt. Dim sum, dumplings, totes aquestes petites tapes amb tipus de farina diferents, amb farcits diferents, amb coccions diferents. Això agrada molt a l'occidental. A la Xina es pren per almorçar, però a l'occidental pot menjar pues, per dinar, per sopar.
Allà es pren per esmorzar, eh?
Sí, sí, sobretot per esmorzar és el primer àpat, diguem, important, no? Com els anglesos que mengen el primer àpat, és superimportant i més, amb més, més contundència, diguem, no? Per això és molt, molt fi. Sobretot hi ha receptes de coccions de verdures que són interessantíssimes, perquè sobretot la cuina xinesa, el que és una cuina que sigui molt equilibrada, diguem, no? I a la mateixa vegada fa que aquesta cuina sigui molt, molt sana. Això no vol dir que després hi ha plats més continguts i que tinguin aquella potència com el pato pequín, pato pequín clàssic, però feta la meva... com ho feia mon pare, el seu estil, diguem, no? Ben desengrassat, amb la pell ben crujenta, les oblees de farina amb la porció d'aigua calenta més alta del normal perquè sigui un àpat que no ompli, no tinguis un menjar que menges 7 o 8 oblees d'aquestes fetes a casa i que acompanyen a l'ànec i que no te sents molt ple, diguem, no? Molt important. Sobretot els seus equilibris són importantíssims en la nostra gastronomia.
Clar, ara em parlaves del pato pequín, no? Em deies, el cuino encara com el cuinava el meu pare. Si parlem de cuina xinesa, però és igual, si parlem de qualsevol cuina del món, el més important, per molt que innovis, és seguir anant a l'arrel?
Sí, és molt important la recepta, sobretot la cuina xinesa, que és la cuina mil·lenària. Hi ha una sèrie de passos que no s'ho saltem, diguem, no? Però sí que és veritat que hem afegit elements que a la Xina, per exemple, no n'hi hauria, que podria ser, per exemple, una cocció d'ou potser amb aquesta cocció barrejat amb uns tipus de fideus que faig, utilitzar la tòfona, utilitzar bolets frescos, també utilitzar bolets deshidratats, etcètera. O sigui, sempre quan hi ha una cosa, un element que per segons quines raons es tracta d'una manera, quan t'arribes a un moment, a un lloc amb el qual tu pots tindre producte fresco, doncs ho fas amb producte fresco. I llavors, clar, tot això fa que el mateix plat canvie, s'enriqueix. La veritat és que s'enriqueix.
M'agradaria que m'expliquessis molt una cosa, Joan Maria, perquè també han passat grans cuiners per aquest estudi, i jo quan pregunto quin és el secret de la cuina, tots em dieu, i no m'estranya, és l'amor que hi poseu en el plat. Això a la pràctica com es tradueix? Què vol dir l'amor que hi poseu en un plat?
Bueno, principalment un restaurant és un negoci. Per tant, si cuines mal, lògicament no tindràs clients i tu mateix t'enfonses, diguem, no? O sigui, el que intentes és que ser cada dia ser millor. El cuiner el que intenta ser millor per oferir el millor d'ell perquè el client gaudeix. Nosaltres ja portem molts anys i portem una clientela molt fidel. Llavors, la clientela que és molt fidel, que ja fidelitza i que aposta per tu, ostres, oferir-li sempre el millor i millor. I clar, quan ve un client que t'arriba i en un plaç de temps molt curt t'han vingut diverses vegades, clar, no li faràs repetir. Sí. Llavors el teu cap ja comença a treballar, no? Diu, ara, pues, si l'última vegada va menjar una badia saltejada, pues ara si li agrada el peix, li faré un peix al vapor amb una picada d'all, gengibre i salsa d'ostres, que el cuirem al vapor, que no tindrà res que veure amb el que ha menjat l'altra vegada. O sigui, oferir i un ventall material d'una carta el més extensa possible.
Uh-huh. Et vull fer dues preguntes que a priori semblen la mateixa, però no ho tenen per què ser. La primera, abans ho comentàvem amb en Rafa, que s'ha posat molt de moda a casa nostra, que sí, la cuina precuinada, el menjar ràpid. Com està el món de la restauració a casa nostra?
Home, nosaltres vam tenir una experiència en la pandèmia, vam començar a cuinar per al supermercat Sant Metger, i clar, això va entrecar molt. També nosaltres teníem un negoci nou, que era el Cow Street, que és el menjar per endur, o sigui que fas una comanda a Glovo i t'arriba a casa, doncs, en 20 minuts t'arriba el que nosaltres cuinem. Cada vegada la dona també treballa, cada vegada tenim menys temps per cuinar. Només el cap de setmana, doncs entre setmana, doncs, per sort tenim aquesta evolució que ha arribat a través de la pandèmia, el poder tindre tant als supermercats per escalfar el microones, per exemple, o per trucar o entrar en una web i que t'arribi en 20 minuts un menjar recent cuinat, diguem, no? La vida ha canviat molt. Mm. La vida ha canviat moltíssim i el restaurador ahí està, no?
Clar, et preguntava com està el món de la restauració i deia que a priori pot semblar el mateix, però la intenció és que no. És com està el món de la gastronomia a casa nostra.
Home, a casa nostra estem a la punta de la millor gastronomia del món. O sigui, ben dit, que per exemple, els germans Torres, que són clients nostres de quan ja eren petits, imagina, o de molts cuiners que parlen de... que la gent parla de nosaltres per ser un menjar, un tractament i un menjar diferent dintre de l'especialitat nostra. Ferran Adrià, Carles Gaig... O sigui, tenim una infinitat de cuiners, els de Disfrutar, que són gent encantadora i que realment fan a un altre nivell, super, però la intenció és la mateixa, no? Fer que la gent se sorprengui, que sigui feliç quan vinguin als restaurants, perquè paguen, eh? O sigui, gratis no és, per tant, tenen que pagar més o menys, però és aquesta intenció, que les persones arriben al restaurant en un moment, per almenys als restaurants nostres, en un moment en el qual venen per apostar per tu, per donar-li la responsabilitat de que en aquest moment siguin feliços, diguem, no? Uh-huh. Fessin un parèntesis, no? Això... és la nostra responsabilitat.
Carles Gaig, per cert, que va ser amb nosaltres fa molt poques setmanes també en aquest estudi, també vam poder parlar amb ell de cuina. Més enllà, Josep Maria, de premis, d'Estrella Michelin, que segur que arriba, de la guia Repsol, etcètera, etcètera, més enllà de tot això, tu a casa nostra et sents prou reconegut?
Sí, vull tant. Pensa que nosaltres, mira, des de fa molts, molts, molts anys de fer congressos, o sigui, he fet congressos oferint, diguem, tot el que fem nosaltres, des d'Andorra, Sant Sebastià, Madrid, Girona, Galícia, em queda Andalusia i algun altre lloc, però bueno, vull dir que a Saragossa també fem també congressos, o sigui, sempre ens criden per ensenyar a la gent televisió, Masterchef, cuines, programes d'Antena 3, etcètera, etcètera. No que és realities, molt realities, però sí que realment, imagina't, per arribar, per exemple, a un programa tan famós com Masterchef i que nosaltres siguem dels cuiners que continuem anant-hi a aquest programa per ensenyar les restes dels nostres. Algú bé hem que fer, diguem-ne. Mm.
Precisament, mira, ara que em comentaves això dels realities, dels talent shows culinaris, això ajuden a donar prestigi a la cuina o la desprestigien?
Home, un cop surts a la televisió, lògicament, tens que fer les coses bé, perquè llavors les crítiques són dolentes, no, lo següent. O sigui, una cosa, sí que realment el que realment va un talent show d'aquestos és per alguna cosa, diguem, no? Els de la televisió no s'arrisquen tampoc a enviar un vindundi que te faci qualsevol cosa, no. Quan envien un cuiner, un convidat, lògicament, té que ser algú que ja porti una bona agenda, diguem, no?
Abans parlàvem del disseny del llibre, perquè a simple vista no sembla gens un llibre de receptes. És de veritat que és preciós, eh? Editat per Planeta Gastro, com ens deia abans en Josep Maria. I a nivell de disseny del llibre hi ha un gran treball també darrere la fotografia a càrrec de Carles Allende.
Sí, Però realment, aquí Carlos Indre és un fotògraf realment dintre de la gastronomia increïble. Te pots fer lo que, pràcticament el que tu vulguis. El teu seu estil, li agrada el seu estil, però també es deixa, també. És una persona que nosaltres hem treballat molt còmodament. Dic nosaltres perquè aquí ha entrat més la meva filla que jo. O sea, lògicament, aquest llibre va triar tant... Va triar tant perquè la meva filla n'estava d'acord amb moltes coses i va dir, jo vaig, al final va dir, mira, fes el que vulguis, jo passaré les receptes i la història és la que està, però el disseny t'encarregues tu que és prou bona amb això, i això ho ha demostrat, perquè tu veus la caràtula en qualsevol llibre i, clar, està molt bé, els colors, la relació dels colors, o sigui, la qualitat de l'or... Amb el color vermell, que no és un vermell tampoc no molt brillant, no? Sinó que és un color
més
vermell
més suau,
com dir, això és una cosa nova, però també és una cosa antiga, diguem, no? O sea, tot això té aquesta relació que jo, la veritat, és que no ho entenc. Quan m'ho expliquen, pues ho explico jo, però bueno, que realment sí, o sea, jo de veure les fotos de jo i les meves filles o la meva dona, que algunes estan de les antigues, que són de color vermell, així, de rosat com el llibre, dic, ostres, però pues, aquesta foto sempre queden posant només el negatiu. I realment no, té la relació és aquesta, té que ser aquest color. Després, més endavant, hi ha fotos en color precioses, amb un fondo negre, amb una explicació dels productes, que això és molt important, i després les receptes pues, també, no? Amb molt de colorit, un combinat. Com és el nostre menjar? Entra pels ulls, però també té que ser un menjar bo.
Josep Maria, ara miraves les primeres fotografies del llibre, aquelles que són vermelloses i on sortia tota la família amb el restaurant, etcètera, etcètera. Què et passa pel cap quan mires aquestes fotografies?
Pues que el temps s'ha passat molt ràpid. Que ens hem fet grans molt ràpid. Això és el primer de tot. Quan veu les fotos d'aquesta, dic, cada any sembla mentida que en tenia apenas un any i que ara estic aquí parlant del llibre de la família, no?
Deixa'm fer una petita broma, i és que, i acabem ja perquè estem fora de temps, però és una conversa preciosa la que estem tenint avui amb Josep Maria Cao, i és que jo sempre he dit que el treball de la cuina és dels més sacrificats que conec. I he vist que el dit... portes un tall o alguna cosa? És això de la cuina?
Sí, és... És i no és de la cuina. Aquest tall, normalment els cuiners quan es tallen, lògicament, és perquè els ganivets estan mal esmolats. Però te diré, la nota és la següent. Me l'he tallat amb un pelapatates, però no pelant patates, sinó obrint l'envàs on anava el pelapatates, allò que va en plàstic i cartró, i dic, a tomar... Raca, li faig així he fet un viatge... O sigui, no ha sigut un tall, ha sigut fora pell, o sigui, directament.
Josep Maria Cao, moltíssimes gràcies per venir avui a presentar aquest llibre a La Caravana. Cao, el teniu a les llibreries. De veritat que és un llibre editat per Planeta Gastro i que val moltíssim la pena. I si no teniu el Xangai, el restaurant del Josep Maria, que és una barbaritat, aneu-hi i sabreu de què us parlo. Josep Maria, un plaer, de veritat. Que
un plaer ha sigut amb vosaltres estar aquí en Radio Estel i realment, quan vulgueu, en convideu com vulgueu. Aquí estarem.
Ràdio Estel.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 7 minuts i arribarem a la una... Ui, no, que ho he dit fatal, això. I mira que avui hem parlat, per línia interna, de com dir l'hora de les diferents maneres. I sempre ho faig bé, no sé, ui, què m'ha passat. No estava concentrat. 7 minuts que passen de 2:15 del migdia. Ara. 7 minuts que passen de 2:15 del migdia. Tranquils, tots tranquils. Ara ja esteu informats de l'hora correctament. És el moment, com sempre, d'obrir les portes del viure en salut. L'espai que tenim aquí als matins, a la Joan Trias, ha sortit una estoneta després de la intensa entrevista sobre CAO, que ha valgut molt la pena, us recomano que la recupereu si no heu tingut ocasió d'escoltar-la. I ara mateix, en re, saludarem el doctor Jacinto Valverde, que ens està escoltant des de Madrid, des d'un crack, un chef crack, a un metge crack. Tots són cracks aquí al matí, a la caravana. Ja sabeu que el Viure en Salut és l'espai de salut i benestar de la mà dels amics de Marnis, en què ens preocupem per la vostra salut, pels vostres dubtes, estem al vostre servei i esperem les vostres consultes. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Importantíssim aquest número de telèfon, és el número que us dona accés aquí, a aquest espai, al Viure en Salut, per traslladar-nos les vostres consultes, per explicar-nos el que necessiteu, els dubtes que teniu, algun dubte també d'algun familiar, alguna circumstància concreta o més crònica, el que necessiteu explicar, doncs ho podeu fer en aquest número de telèfon, el 663-99-30-62, que no us ve bé. Tenim també una adreça de correu electrònic, que ara mateix us repeteixo, és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens podeu escriure, ens posar el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar el nostre doctor, com us deia, Jacinto Valverde, buenos días.
Don Rafael, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, ya vemos...
¿Ha dormido bien?
Exacto, he dormido bien, he dormido bastante bien, he madrugado mucho, eso sí, como es habitual.
Pero bueno, tú como yo somos los frescos del barrio y tenemos que ir poniendo las calles.
Eso es, yo salgo de casa y voy, y conforme voy caminando, voy poniendo la calle para no pisar en tierra. Pero bien, bien, contentos, ya llega el fin de semana, hoy hace un ambiente absolutamente veraniego aquí en Barcelona, por lo tanto...
¿Qué, me vas a poner los dientes largos porque vas a ir a pasear por la playa, no?
Pues mira, podría hacerlo perfectísimamente. Porque es
ya
día...
Ya lo sé. Lo pasa que eres muy buen amigo y te has callado.
Exacto.
Que te lo estás pensando,
no quiero,
seguro.
No quiero ponerte...
Le voy a ir a Jacinto y le voy a dar donde le duele.
Porque ya sabemos que vosotros tenéis que conformar con las miserables piscinas, Jacinto.
Que yo no pienso que no voy nunca.
Os tenéis que conformar con las piscinas. Aquí tenemos la playa. También te digo yo que hay que saber elegirla, ¿eh? Porque a veces vas a la playa y dices, ¿dónde me he metido? Madre mía. Pero bueno, que sí, que nos gusta. De todas, además, piensa que yo, que soy de Castellón y he vivido toda la vida... Claro. La playa muy, muy cerca, porque además en Castellón tiene Benicàssim, que es una zona...
Benicàssim, Benicarló...
Sí, pero bueno, que al lado de Castellón, a 5 minutos, llegas hasta Benicàssim y tienes una playa fantástica que además está como muy vacía en general, incluso en verano. Total, que yo vivo toda la vida con la sensación de tener la playa cerca, y cuando alguna vez he pasado por Madrid... Esa sensación de, ostras, no tengo la playa cerca, es rara,
es
curiosa.
Sí.
Los que estén acostumbrados, pues no tanto, pero a mí sí que me ha pasado.
Sí. Bueno, yo la verdad que tengo la suerte, como Córdoba pasa igual, la playa te queda la más próxima, es la de Málaga, que está a unos cuantos kilómetros, pues bueno, nunca me he criado con el mar cerca.
Ya ves, pues entonces, yo estoy acostumbrado a una cosa, tú a otra, la vida, Jacinto, la vida.
Claro,
escucha
claro.
Una cosita, mira, ahora que me sacas el tema, antes te he dicho, oye, ¿por qué no damos algún consejo antes de pasar a las consultas particulares sobre cómo cuidar la piel ahora que llega el buen tiempo? Porque hay gente que, yo aquí en la radio y en mi entorno en general, a la gente le encanta ponerse solecito. Yo no, a mí no me gusta nada, yo lo evito siempre porque me agobia. Pero hay muchísima gente, yo creo que es mayoritaria, la gente que cuando llega a este buen tiempo le gusta que le dé el sol porque las vitaminas, porque se sienten más vitales, pero claro, hay que tener cuidado que esto no nos estropee la piel de alguna manera.
No, por supuesto, tienes que tener cuidado y para eso la piel tiene que estar siempre en muy buen estado de hidratación, ¿vale? O sea, independientemente de que tú cuando vayas a tomar el sol te ponga tu factor de protección para evitar las quemaduras solares, siempre tiene que estar también en mejor estado de hidratación porque vas a perder mucho más líquido. Entonces, yo recomiendo, primero, beber mucha más cantidad de agua para evitar la deshidratación de la piel, ¿vale? Mejorar la calidad de tu piel utilizando el efecto que para eso beneficioso tienen los omega 3, y en este caso recomendaría tomar a todo el mundo 2 cápsulas de Omega Mar 1200.
Perfecto.
Y luego recomendaría un aceite hidratante, como es el aceite hidratante intensivo de macadamia.
Vale.
Que lo podemos aplicar 2 veces al día, perfectamente para mantener nuestra piel hidratada. Pero agua de forma continua y constante, no cuando tengamos sed, Rafa.
Sí.
Porque la sed ya es un mecanismo de aviso de que estás empezando a tener cierto grado de deshidratación, ¿vale? Entonces, la buena hidratación es la que tú vas haciendo sin que tu cuerpo te pida beber. Esa es una correcta hidratación.
Perfecto.
Llevar tu botella de agua, de cualquier zumo o cualquier líquido, e ir bebiendo a lo largo de todo el día. Omega Mar 1200 y ayudarte del aceite hidratante intensivo de macadamia.
Pues estas son las recomendaciones de Jacinto Valverde ahora que llega este sol, que aquí en Barcelona... pues está cayendo con toda justicia en un día como hoy, no sé qué grados tendremos, pero tranquilamente 25 o 26 estaremos ahora mismo. El Omega Mar 1200, el aceite hidratante intensivo de macadamia y sobre todo hidratarse uno, ¿eh? Si le gusta disfrutar del sol, no olvidéis ir bebiendo agua aunque no tengáis sed. Y yo os recuerdo que aquellos productos que nos recomana Jacinto Valverde, en aquel caso el Omega Mar 1200, sempre els beneficis de l'omega 3 són fantàstics per a la nostra salut, i aquest aceite hidratante intensivo de macadamia ens podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També a la pàgina web, ja ho sabeu, però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia per a farmàcia de confiança i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vamos con las consultas particulares. Me gustaría decir que esta temporada ha tenido muchísima salida las consultas a través de correo electrónico. La gente ha aprovechado esta vía de contacto, pero también nos han llegado, evidentemente, a través de nuestro número de referencia y esos mensajes de voz o mensajes por escrito al 663-99-30-62 o en catalán 663-99-30-62. Entonces, Jacinto, ayer dejábamos pendiente una consulta. Yo creo que es mejor empezar por aquí y luego tenemos separada una que nos ha, una oyente se ha lanzado a enviarnos también una duda, una cuestión, en este caso con un mensaje de voz que también nos gustará mucho escucharla. Pero empezamos, como ayer prometimos, por nuestra oyente que nos decía lo siguiente. Buenos días, quería preguntar qué podría tomar para aliviar las molestias de la menopausia, sofocos fuertes, dolor de huesos y articulaciones. Mucho cansancio, dice, y también sentimiento de tristeza. Esta es la consulta que nos envía esta oyente y quedamos pendientes de cómo había varios aspectos y, oye, más valía explicarlo con tranquilidad, pues que hoy empezaríamos por aquí. Por lo tanto, te escuchamos, Jacinto.
Bueno, sí, lo primero es explicar que la menopausia es la época de la vida de la mujer en la que ya empieza a haber un cambio en sus hormonas, habituales, sí. Y se produce, deja de tener la menstruación que habitualmente tiene la mujer, ¿vale? Uh-huh. Que esto viene a ocurrir aproximadamente a partir de los 45 años, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que se producen cambios en la mujer. Decirle que son cambios pasajeros. Que en unas mujeres duran más, en otras menos, pero que son cambios pasajeros, uh-huh. ¿Vale? Hasta que su cuerpo se va aclimatando. Que ella no puede evitarlo, lo que pasa es que luego hay mujeres que ni tienen más síntomas que otras. Hay quien casi no se entera y hay quien tiene mucho, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y que la gente que estamos alrededor de una de mujeres que tienen la menopausia, tenemos que saber que no es su culpa, ¿vale? Sino que se está produciendo esos cambios en su cuerpo y lo que tenemos que tener es mucha más paciencia y darle mucho más cariño,
muy
¿vale?
Bien.
Y verá cómo todo eso se arregla sin problema. ¿Cuáles son los cambios principales? Pues eso, la retirada de la menstruación, el sofoco, ese calor que te sube de golpe y porrazo desde la zona superior del pecho hasta la cara y que es incontrolable, que te puede dar sudor y dar coloración a tu piel. Tienes dificultad para dormir. Tienes más sequedad de mucosa, sobre todo mucosa vaginal, con lo cual te puede producir cierto dolor a la hora de tener relaciones sexuales,
sí.
Cambios en tu humor, dificultad para concentrarse, se te puede caer el cabello o el vello, en fin. Y luego una distribución de la grasa de distinta manera.
Vale.
Entonces, ¿cuáles son de verdad los que más suelen molestar? Yo creo, a lo mejor luego me cuelo, pero yo creo que es el sofoco. El sofoco es que para muchas mujeres le produce bastante, bastante vergüenza porque no lo puedes evitar. Entonces, si tú estás en casa con amigos y tal, te da lo mismo, sacas tu abanico y listo, ¿no?
Sí.
Pero claro, tú estás en un trabajo, en una reunión, algo importante y de pronto notas ese sofoco y que es que no lo puedes evitar, pues hay muchas mujeres que le puede no llegar a gustar, ¿vale? Bueno, vamos a ayudarlas. Vamos a ayudarlas.
Venga.
Porque vamos a utilizar el efecto de los omegas, pero que son de origen vegetal.
Vale, vale.
Tanto para mejorar los sofocos como para el resto de los problemas que supone la menopausia, uh-huh. ¿Vale? Específicamente para los sofocos, yo le voy a recomendar el que incorpora también, aparte de los omegas, incorpora aceite de onagra, isoflavona de soja, vitamina E y cera de abejas. Uh-huh. Y se llama Fitohelp.
Vale.
Fitohelp. Viene en cápsulas, solo tienes que tomar una cápsula por la mañana antes del desayuno. Vale,
vale.
Y para completar, para el resto de los problemas que te puede generar en una mujer la menopausia, le recomendaría otro complemento alimenticio que se llama Marvitoil. ¿Vale?
Vale, vale.
Marvitoil, que también viene en cápsulas, pero aquí hay que tomar una antes de comer y otra antes de cenar. Cuando se haya pasado su problema de síntomas de menopausia, puede dejar de tomarlo sin ningún problema. Así que Fitohelp y Marvitoil.
Pues yo creo que ha sido una respuesta completísima que seguro que ha ayudado también a relajarse y a sentirse comprendida y a esta oyente que se ponía en contacto con nosotros con estos problemas que surgen a raíz de la menopausia, primero que son completamente naturales, aunque sean tan incómodos. Está muy bien toda la recapitulación que has hecho, Jacinto, de todos los síntomas que se pueden sentir, porque yo creo que no nos tenemos tan en la cabeza. Quizá las sofocaciones o este calor, ¿no?, que le sube es de lo que más, pero luego es que hay también otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Es un momento vital bueno, que tiene su complicación, que puede ser un poquito desagradable, pero que es pasajero. Yo creo que este es el mensaje. Y mientras no pasa, estimada oyente, estás las recomendaciones de Jacinto Valverde, en este caso los beneficios, como siempre, de los omega 3 de carácter general, de carácter vegetal en este caso, como el FitoHelp, que viene en cápsulas, una por la mañana te va a ir estupendamente, y el Marvitoil, estas cápsulas, una en la comida y una en la cena, mientras duren los síntomas, y luego pues ya los podemos dejar estos productos que ya no serán tan necesarios. Fantástico. Entonces, te decía que tenemos una consulta de una oyente, nos gustará escucharla, la podemos escuchar ya, es la siguiente.
Hola, buenos días. Soy Ana y tengo 80 años. Le quería preguntar al doctor Valverde que, bueno, tengo una variz aquí a la altura de la rodilla, la parte interior, y bueno, estaba aquí, pero ahora me duele mucho y está un poco abultada. A ver, con este cambio de tiempo y todo esto, pues no sé, a ver qué puedo tomar. Bueno, pues nada, esperaré su respuesta. Muchas gracias.
Pues no hace falta esperar mucho más, Ana, porque la respuesta viene a continuación. Jacinto, a ver qué le podemos contestar a esta oyente tan amable.
Bueno, la salida de varices a nivel superficial es la mayoría de las veces como consecuencia de una mala circulación venosa de retorno noble, de las venas nobles que están internamente, ¿vale? Entonces busca caminos alternativos en la circulación superficial. Estas venas superficiales no están hechas para tener un caudal tan grande de sangre, para recoger tanta sangre, y se inflaman y se forma la variz, ¿vale? Más o menos ese es el mecanismo de producción de varices, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le recomendaría a esta oyente que, para evitar que salgan más, que tome un complemento que incorpora arándano, vid roja, el jugo de arándano y la yema de concentrado de plantas, y que se llama Pitalgem Circ.
Vale.
Pitalgem con PH e Y, Pitalgem Circ, que ahora, con vistas al verano, tome un vial por la mañana y otro por la noche.
Vale.
Y que en la propia variz, o incluso en toda la pierna, le va a venir muy bien el aceite tonificante de árnica, ¿vale? Magnífico para tonificar la microcirculación y mejorar la circulación venosa superficial, ¿vale? Aceite tonificante de árnica. Se lo puede poner dos veces al día, o bien solo en la variz, dando un pequeño masajito, o incluso en toda la pierna, ¿vale?
Fantástico, pues este mensaje que nos ha enviado hace unos minutos nuestra oyente Ana, con estos problemas de varices, esta es la respuesta del doctor Jacinto Valverde para aliviar todo esto, para mejorar también, para prevenir que esta circulación funcione de manera adecuada y no dé pie a estas varices, el Pitalgem Circ. Que te lo puedes incorporar y tomarlo desde ya, de Laboratorios Marnis, y el aceite tonificante con árnica, ¿has dicho, Jacinto?
Aceite tonificante de árnica, correcto.
De árnica.
O solo aceite de árnica, me da igual.
Vale, perfecto. Que te puedes aplicar en toda la pierna y así va a mejorar también estos dolores y esta situación. Por lo tanto, una doble recomendación fantástica. Seguro que nuestra oyente ha tomado buena nota y esto le va a ayudar muchísimo. Vamos ya con las consultas por correo electrónico. En este caso nos escribe Jordi de Manresa. Y mira, habla de un tema que lo he cogido porque es que realmente veo que no se termina de ir, que es recurrente, persistente en estos días, que está padeciendo muchísima gente, y digo, mira, está muy bien que Jordi nos consulte sobre, él habla sobre tos persistente, tos persistente, está muy bien, digo, voy a cogerla porque yo creo que es una de las consultas más repetidas en estos días, muchísima gente con una tos persistente que no se termina de ir, y que en este caso él, bueno, dice que es fuerte, abundante, que le dificulta dormir, incluso que llega a un punto en el que le falta el aliento porque de tanto toser, pues se queda sin aire para respirar. Entonces, bueno, se interesa por remedios que puedan aliviar un poco esta tos y algún consejo que le podamos dar, Jacinto.
Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, ¿vale? La tos en esta época del año persistente, no productiva, que no movilice secreciones, yo creo que lo más habitual es que sea una tos de origen alérgico, ¿vale? Estamos en pleno vorágine de polinización y yo creo que salvo que haya habido un cuadro catarral previo o alguna otra causa que justifique la tos, como puede ser una hernia de hiato y puedas tener reflujo, yo creo que epidemiológicamente hablando ahora mismo habría que pensar que esas toses persistentes, irritativas, sea de origen alérgico, ¿vale?
Vale.
Entonces, presuponiendo esto, yo recomendaría que se aplicaran un spray que aunque sea el tipo de tos que sea, te va a aliviar la tos,
sí,
porque es para eso, y para las disfonías, que es el Propoltos, que lo tiene incorporado, sí, en el nombre. Propoltos. Es un spray, abres bien la boca, aproximas todo lo más que puedas a la garganta del aplicador, te das 3 o 4 pulverizaciones, uh-huh, que puedes repetir a lo largo del día varias veces. Y si es de origen alérgico, ayúdate también de un antihistamínico natural que no te va a dar sueño, que es el Allerhelp.
Vale.
¿Vale? Allerhelp, que viene en viales y solo te tienes que tomar un vial cada mañana antes del desayuno.
Pues esta es la recomendación de Jacinto Valverde para este oyente que tiene la tos, para cualquiera de los que nos estáis escuchando, que tenéis el mismo problema. Yo toco madera, no me ha pasado todavía, es curiosísimo, porque me engancho muy fácil a estas cosas, pero no he tenido esta tos recurrente. Sin embargo, si la padecéis, el Propoltos es este spray, 2 o 3 pulverizaciones al día, os va a ayudar a tener mejor la garganta, y luego el Allerhelp, incorporar el Allerhelp para esta problemática también, el antihistamínico natural de Marnis, que os va a ayudar a ir aliviando poco a poco la tos y que no sea tan recurrente ni tan abundante. Entonces, venga, como nos queda poco tiempo, pero quiero aprovecharlo. Mira, tenemos en la redacción, y me lo han dicho diferentes compañeros, y dice, ¿por qué no le preguntas al doctor por la astemia primaveral? Porque la gente, hay varios compañeros que se sienten como especialmente cansados. Uh-huh. Este es el término que han utilizado. Especialmente cansados. Lo digo porque es fácil, ¿no?, que haya un día u otro que se coincide o que uno te expresa, sí, hoy estoy cansado, pero sé, como últimamente son varios, me ha dicho, oye, pregúntale a ver si esto puede ser esto, una astemia primaveral.
Bueno, yo creo que para tus compañeros de la redacción,
sí,
yo le prescribiría unos días de vacaciones y se te pasaría la astemia primaveral rapidísimamente.
Claro, si nos está escuchando,
o sea, eso es lo mejor de todo.
Si nos está escuchando nuestro director Tony Hervás, que se dé por aludido. A ver si me lo dice luego. Venga, sí, lo que diga el doctor.
Venga, va, si lo dice el doctor, venga.
Exacto.
Hacer un turno de vacaciones.
Estaría, ¿no?, muy bien.
Bueno, es curioso, sí, es cierto. Y además, que se produce en esta época del año? Bueno, pues hay más luz solar, dormimos peor, nuestro ciclo de circadiano cambia y eso hace que estemos un poquito más cansados, ¿vale? Mm. Bueno, tú y yo conocemos un complemento alimenticio,
sí,
que me parece fantástico, premiado incluso, que incorpora pues nada más y nada menos que jalea real pura, polen, propóleo y vitamina E, y que se llama Royal Provite 5000.
¿Sabes que lo estoy, ¿vale?, recomendando a mis familiares y amigos?
Porque, es buenísimo,
porque
buenísimo.
Es fantástico, y como detecto a mucha gente que lo necesita últimamente, es que me falta hacerme una camiseta. Tienes que comprarte Royal Provite 5000. Escucha,
sí, no,
Jacinto,
parece...
pues...
Dime.
No, eso, que fantástico, que tomamos nota, lo traslado, ya lo he dicho antes,
vale,
en la redacción.
O sea, el Royal Provite 5000, sí, más unos días de vacaciones, fantástico.
Sí. Sobre todo las vacaciones, el Royal Provite 5000.
Sobre todo las vacaciones.
Bueno, que eso ya cada uno se lo coja, pero lo otro, como no depende de nosotros... Bueno, nos podríamos tomar un periodo de reflexión también, eso nunca está de más. Escucha, Jacinto, que los productos que nos recomanas, recordemos los oyentes, que se pueden trobar Herbolaris para farmacias y farmacias, sobre todo. Jacinto, semana completada, un placer como
semana
siempre.
Completada.
Ánimo con el viernes, que no se te descontrole como suele ser tónica habitual. No te creas que...
Sí, es verdad, tienes razón, tienes
que
toda la razón.
Los viernes no hablamos, pero yo te tengo presente, pienso, cómo estará Jacinto.
Sí, sí,
¿Cómo
viernes, tú crees que lo tienes controlado
y
porque
no
lo has dicho así toda la semana.
Y, no.
Y de media mañana en adelante se descontrola absolutamente.
Es como un partido del Bayern de Múnich en el Bernabéu. Piensas que lo tienes controlado y no.
No, no quería lo... hacerte las, el símil o comparación, pero has sido tú el que la has sacado, ¿eh?
Ya, porque lo tengo dentro. Es que lo que está dentro, lo que está... Y tardaré en quitármelo de encima. Bueno, en fin. Jacinto, no, un placer y gracias. Venga, por el buen humor y los consejos. Adeu, adeu.
Hasta luego, adiós.
Vinga, va, un minut. El minut que compta enrere dins del cap de Júlia Julve. 59, 58, 57. Va comptant, comptant, i quan arriba a zero comença a informar-vos de tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món. És un compte enrere que posa en marxa ella dins seu. La nostra companya fantàstica Júlia Julve, que us farà el butlletí de la una del migdia. Mentrestant, quedeu farcidíssims de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. I a partir de la una i set, més o menys, tornarem a rebre en aquest estudi a Maria Voronkova perquè ens parli de la sinfonia més famosa de la història, que és la novena, sinfonia, o l'octava sinfonia, no ho sé, és Beethoven. La novena. El Josep mira com dient, pobre diablo. I després, la girocleta. Avui un tema molt interessant, emocionant i molt important des de la Fundació Arrels. I si ens dona temps, doncs repassarem una mica l'univers Foro Cotxero en el Bona Vesprada. Vinga, informació i darrera hora de la caravana.